Bon dia. L'Ajuntament de la Vall de Bianya ja ha adquirit els terrenys on hi hauria d'anar ubicada la nova escola.
Ràdio Lot. L'informatiu del migdia.
Des d'Olot també hi ha malestar perquè els ocupem places, no? Som gent de fora que els ocupem places.
Nosaltres, com sempre havíem dit, que tindríem a disposició del departament un terreny d'equipaments, en aquest moment podem dir que ja el tenim i que quan el departament cregui oportú té un terreny.
Són les famílies de la Vall de Bianya i l'alcalde del municipi, Santi Reixac, referent al futur projecte de l'escola a la Vall de Bianya en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. El consistori ja ha pagat 400.000 euros per aquest i altres espais. Tenia una ubicació, era un dels condicionants que demanava al Departament d'Educació. Les famílies, per la seva banda interessades a l'escola rural de Bianya, demanen més insistència al consistori bianyenc perquè el projecte es posi en marxa i des del consistori asseguren que ara ja és una decisió únicament del departament i que no depèn d'ells. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans en repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest divendres 6 d'octubre de 2023.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per renovar l'estat del paviment de l'Avinguda Sant Jordi. El Departament de Territori ha concedit una subvenció de prop de 300.000 euros per afrontar els treballs. El regidor de Patrimoni de Santa Pau, Albert Planes, demana l'ajuda econòmica de la comarca per poder comprar el castell del poble. Ho ha dit al programa Des d'aquí, d'Olot Televisió i Ràdio Olot, on també ha explicat que un dels temors de l'equip de govern és que, degut al baix cost del castell, el pugui comprar algun fons internacional i tornar-lo a privatitzar. Detenen un lladre multireincident a Olot. El detingut, que compta amb diversos antecedents policials, està a l'espera de passar a disposició judicial. Els fets van passar aquest dimecres 4 d'octubre a la nit i gràcies a la col·laboració ciutadana es va poder detenir l'home de 47 anys. L'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa engega Porcos Refinatus. Aquesta campanya proposa redescobrir els ports de la Garrotxa i permetrà tastar diferents tapes i plats amb aquest producte com a ingredient principal. Sou capaços d'estar 21 dies sense canviar de llengua? Això és el que proposa el Correllengua del 2023, que se celebra aquest cap de setmana a Olot. En aquest informatiu en coneixerem més detalls. En esports, la Unió Esportiva Olot vol consolidar l'estadi municipal com un fortí en la visita del Badalona aquest diumenge a les 5 de la tarda. El tècnic Pedro Dolera considera que s'enfronten a un gran equip i amb el millor porter de la categoria, Carlos Carabioto. També en esports, un grup de 8 garrotxins participaran a l'Oncotrail de la Fundació Oncolliga aquest cap de setmana. Es tracta d'un equip que es diu Fem Camí, que ha organitzat 7 activitats en el darrer any per recaptar diners per col·laborar en la investigació contra el càncer. I tancarem aquest informatiu amb la contraportada amb un procés participatiu. És el de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca perquè els veïns triïn els actes de la Festa Major. Ja s'han recollit més d'una seixantena de propostes.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Junts per Catalunya veuria amb bons ulls la proposta sobre l'amnistia que li ha traslladat Sumar. Sumar presentarà el dictamen dels seus juristes sobre l'encaix d'una llei d'amnistia dimarts que ve a Barcelona, l'endemà que Junts el traslladi a la permanent del partit. 2 de cada 10 lloguers de vivenda habitual no es declaren a Hisenda. El perfil del principal defraudador és el d'una persona amb poques propietats que lloga un pis i no el declara. Les aules d'acollida accelerada a l'ESO per ensenyar català als alumnes nouvinguts. És el pla pilot amb 8 incidents instituts de Barcelona per evitar que alumnes amb llengües molt allunyades del català abandonin els estudis un cop acabat l'ensenyament obligatori. Crida per trobar famílies d'acollida per a 2.000 infants. La Generalitat posa en marxa una campanya amb l'objectiu d'augmentar el nombre de famílies que acollin. En l'àmbit internacional, Itàlia torna a bloquejar l'Open Arms mentre les morts al Mediterrani no paren de créixer. Ara mateix al Mediterrani central només hi ha dos vaixells de rescat i a les Illes Canàries hi han arribat més de 1.500 persones en només dos dies. I la lluita pels drets de les dones a l'Iran de Narges Mohammadi, Premi Nobel de la Pau, l'activista iraniana pels drets humans, ha estat reconeguda per la seva lluita per la llibertat i contra l'opressió de les dones.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La temperatura avui pràcticament no canviarà, o serà una mica més alta. Per tant, divendres, càlid, al migdia, a la tarda, de 25 a 28 graus a molts indrets. Encara es va arribar a 29 graus a Ripoll, de les més altes de les comarques de Girona. Va baixar la Costa Brava, a l'Alt Empordà, 25 de màxima a Figueres, 27-28 a la Plana de Vic. Per tant, ja la temperatura una mica més suau, 25-26 a la Garrotxa. I avui ja diem, pot pujar lleugerament amb un matí mig ennuvolat cap a la costa i al prelitoral. Molta humitat, molta mullena, tot ben xop, hi ha molta humitat, 90-100%, boirina i també algun banc de boira. Aquests núvols baixos, aquestes boires, s'aixecaran, quedarà un dia assolellat i a la tarda 4 núvols a l'interior i al Pirineu Oriental, però sense cap risc de precipitació. I el cap de setmana no canvia el temps, calor moderada a intensa, novament màximes de 25 a 28 graus. No descartaríem algun valor proper als 30 graus. Tot això amb sol, matinades humides, boirina, bancs de boira, algun núvol baix a la Costa Brava que podria ser més abundant diumenge al matí. A la Costa Brava, a l'Alt Empordà, pot estar una mica emboirat o tapat al matí de diumenge. Però ja diem, no hi ha cap canvi de temps i bona part de la setmana que ve, ben bé fins al dia 14, tampoc hi ha canvis. L'anticicló càlid continuarà entre nosaltres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 6 d'octubre de 2023 a la sintonia de Ràdio Olot. L'Ajuntament de la Vall de Bianya ja ha adquirit els terrenys on hi hauria d'anar ubicada la nova escola. El consistori ja ha pagat 400.000 euros per aquest i altres espais. Tenir una ubicació era un dels condicionants que demanava el Departament d'Educació. Les famílies, per la seva banda, interessades en aquesta escola rural de Bianya, demanen més insistència al consistori bianyenc perquè el projecte es posi en marxa i des del consistori asseguren que ara ja és una decisió única del departament i no depèn de l'Ajuntament, informa Gerard Puigdemont.
Fa unes setmanes va començar un nou curs i a la Vall de Bianya un grup de famílies del poble segueix reclamant la construcció de l'escola rural. Darrerament l'Ajuntament ja ha expropiat el terreny on ha d'anar l'escola, just al costat del camp de futbol. Ara les famílies reclamen al consistori que faci nous passos cap al Departament d'Educació perquè el projecte tiri endavant. En parla Àlex Ferrés, representant de les famílies de Bianya.
El departament del que se'ns va dir era que perquè hi hagués una escola hi hauria d'haver suficientment nens, que hi són, que no fessin mal amb una altra escola i que hi hagués o una infraestructura o uns terrenys, que és el que estàvem esperant. Llavors ens van dir que si hi havia predisposició per part de l'Ajuntament tot seria molt més fàcil.
L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, assegura que per part seva ja ho tenen tot a punt i que ara és cosa del Departament d'Educació.
Nosaltres, com sempre havíem dit, que tindríem a disposició del Departament un terreny d'equipaments, en aquest moment podem dir que ja el tenim, i que quan el departament cregui oportú té un terreny d'equipaments aquí a l'Hostal Nou de Bianya per fer-hi l'escola. Ara han de ser ells, el departament mateix, com ell que cregui oportú, doncs, que pugui fer la construcció doncs, de l'escola.
Més d'un centenar d'infants es veurien beneficiats d'aquest nou equipament, tot i que el batlle de la Vall de Bianya diu que el municipi és divers i les opinions també. Tot i així assegura que han fet els possibles per tenir un terreny, el condicionant que faltava pel departament.
Estem en una població que al ser tan disseminat doncs, el que és el Vall de Bianya, trobaries una part de la gent que ja està bé tal com està, perquè doncs van a Sant Joan, o van al Morrot, o van a Olot, o van a la Greda, i llavors hi ha una meitat de la població doncs, que el que vol és tenir una escola pròpia. Escolta, nosaltres el que diem és tinguem-ho tot a punt i que sigui el mateix departament que decideixi.
L'Ajuntament ha pagat 400.000 euros per adquirir el terreny on hauria d'anar l'escola i també el camp d'esports a l'Hostal Nou de Bianya. Les famílies partidàries de poder escolaritzar els seus fills prop de casa seva diuen que sigui una manera d'alliberar places d'Olot. En parla Maria Garcia.
Des d'Olot també hi ha malestar perquè els ocupem places, no? Som gent de fora que els ocupem places i després això, el que és més important és que no es coneixen, que perden el vincle, comencen a la llar i després es perden.
Sigui com sigui, encara no es veu a prop que l'escola de la Vall de Bianya pugui ser una realitat aviat.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per renovar l'estat del paviment de l'Avinguda Sant Jordi. El Departament de Territori ha concedit una subvenció de prop de 300.000 euros per afrontar els treballs. Des de l'Ajuntament asseguren que feia més d'un any que perseguien aquesta partida, ja que creuen que el no tenir a punt la variant d'Olot se n'ha de fer càrrec la Generalitat. Aquestes obres es duran a terme el novembre i està previst que s'allarguin 3 setmanes. Pere Obac.
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat la licitació dels treballs del nou asfaltatge de l'Avinguda de Sant Jordi. Aquests treballs inclouran el recobriment total del tram que va de la rotonda de la carretera de Santa Pau fins a la rotonda de la Rodona amb un asfalt sonoreductor. A més, es cobriran les tapes del clavegram i es faran actuacions específiques en el tram de la rotonda de la carretera de Santa Pau fins a la rotonda de la Solfa.
Ens permetrà actuar en tots els embornals de tot el traçat de l'avinguda, és a dir, des de l'avinguda de Santa Coloma fins a la Rodona. Ens permetrà també el que se'n diu enflonjalls, és a dir, són petites depressions del terreny, el terreny a vegades s'enfonsa, no és exactament un forat, un clot, sinó que senzillament una depressió de l'asfalt, això sí que ho podrem resoldre fins a l'Avinguda Santa Coloma en la seva totalitat.
S'espera que les actuacions de millora a l'Avinguda Sant Jordi tinguin una durada de 3 setmanes i es realitzaran al novembre. Fins que no es completin els treballs hi haurà un sentit de la via disponible i s'habilitaran vies alternatives per poder travessar la ciutat de forma eficaç. Segons l'alcalde Pep Berga, van començar a detectar imperfectes al paviment fa més d'un any, però reclamaven al Departament de Territori de la Generalitat que assumís els costos que ascendeixen a 290.000 euros.
Tot i ser una avinguda que és titularitat de l'Ajuntament, pensem que és just que totes aquelles obres de conservació i manteniment d'aquesta avinguda, fins que no estigui feta la variant, doncs les paguin des de la Generalitat. Fa aproximadament un any i mig vam veure que ja començaven a haver-hi defectes en algunes parts de l'avinguda. Vam redactar un projecte des dels nostres serveis tècnics de l'Ajuntament, vam demanar l'ajut i ara ens l'han confirmat.
La millora de l'asfaltatge a l'Avinguda Sant Jordi és una actuació que ha estat acordada entre l'Ajuntament d'Olot i la plataforma No és un vial, és un carrer.
A Santa Pau, el regidor de Patrimoni del municipi, Albert Planes, demana l'ajuda econòmica de la comarca per poder comprar el castell del poble. Ho ha dit el programa des d'aquí, d'Olot Televisió i Ràdio Olot, on també ha explicat que un dels temors de l'equip de govern és que, degut al baix cost del castell, el pugui comprar algun fons internacional i tornar-lo a privatitzar. Aniel Puigvert.
L'equip de govern de Santa Pau vol municipalitzar el castell a través d'una compra associativa. Des de la seva creació, el castell no ha estat mai propietat de l'Ajuntament i ara l'objectiu és poder-lo fer d'ús municipal per tal de treure-li algun profit pel poble. Actualment el castell es va deteriorant i com que el consistori no n'és propietari, no pot realitzar-ne accions de millora o de conservació. El regidor de Patrimoni de Santa Pau, Albert Planes, ha explicat al programa des d'aquí, d'Olot Televisió i Ràdio Olot, que la municipalització del castell no només beneficiaria els santpauencs i santpauenques.
L'estauració i rehabilitació d'aquest castell no només és una dinàmica i un procés que afecta Santa Pau, sinó de retruc tota la comarca i fins i tot Catalunya. Estem parlant d'un castell doncs, del segle XIII, que és del segle XVI, i per tant podria dinamitzar el turisme no només a Santa Pau. O sigui, jo el que veig és que no m'agradaria que s'enfoqués en el municipi, sinó que diria que és d'àmbit comarcal i fins i tot garrotxí, comarcal i nacional.
Des de l'equip de govern de Santa Pau ja van afirmar que no s'endeutarien per poder comprar el castell. L'objectiu principal és poder arribar a la xifra del 500.000 per a poder-lo comprar i, posteriorment, revitalitzar-lo i treure'n algun profit.
Que sigui una part museística, això doncs, hi estem tots d'acord, una altra part que sigui popular del poble de Santa Pau i una altra part que sigui de desenvolupament local, que s'hi gestionés una activitat econòmica per tal de dinamitzar no només el castell, sinó tot el nucli medieval de Santa Pau, dinamització econòmica, i també generés una font d'ingressos necessària perquè fos suficient per mantenir el funcionament d'aquest castell públic.
El deteriorament del castell de Santa Pau ha provocat que el preu de compra cada vegada vagi més a la baixa. Segons Planes, aquesta és una de les preocupacions de l'equip de govern.
Doncs, donat el preu baix que hi ha a hores d'ara a preu de mercat del castell, nosaltres tenim un pànic. Quin seria el pànic total? Doncs que vingui un fons d'inversió internacional, l'IE, Santa Pau, de Garrotxa, Catalunya, doncs d'on sigui, de Rússia, Estats Units, el que sigui, comprés el castell i el reprivatitzés, o sigui, el tornés a fer propietat privada. I després sí que seria l'element patrimonial més important de Santa Pau tornat a mans privades.
Si l'Ajuntament aconsegueix comprar el castell i reformar-lo, la idea seria convertir-ne una part en un museu sobre els deportats als camps nazis.
Un apunt de successos, la policia municipal d'Olot ha detingut un veí de la ciutat de 47 anys com a autor d'un robatori amb violència i intimidació. Els fets van passar aquest dimecres, 4 d'octubre a la nit, pels vols de 11:15, quan els agents van rebre una trucada telefònica alertant d'un robatori. Un testimoni dels fets, conjuntament amb altres veïns i veïnes que es trobaven a la zona, van aconseguir retenir el lladre després que l'home forcegés amb la víctima, fins al punt de fer-la caure a terra i emportar-se la seva bossa de mà. Els agents van detenir l'home per un delicte de robatori amb violència i intimidació i està a l'espera de passar a disposició judicial.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Oients de Ràdio Olot, poseu-vos el pitet perquè és hora de parlar de gastronomia. En aquest cas, de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, que engega Porco Refinatus. Aquesta campanya proposa redescobrir els ports de la Garrotxa i permetrà tastar diferents tapes i plats amb aquest producte com a ingredient principal. Hi haurà dues maneres de gaudir-ne. La primera, amb la tapa més porca, i la segona, amb el plat més marrà.
Des de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa asseguren que la relació dels restaurants de la comarca amb el porc com a ingredient de molts dels seus plats ha existit des de sempre i és un vincle estret. Per tal de celebrar aquest producte, des de l'associació, s'ha creat la campanya Porcus Refinatus, que presenta la tapa més porca i el plat més marrà. Ho explica la tècnica de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Neus Jiménez.
Hi ha 15 establiments que fan la tapa i llavors podrà, per un preu de 4,5 € sense beguda aquesta vegada, però són tapes més elaborades i llavors podran fer la ruta que vulguin. Vull dir que bueno, podran anar a fer 3 o 4 tapes fins al bueno, el que aguanti el seu cos, perquè depèn de les tapes que escollin. Clar, hem de pensar que l'ingredient principal de tots aquests plats i tapes és el porc. I després hi ha 23 restaurants que ofereixen un plat elaborat amb porc.
Dins el marc de la campanya Porco Refinatus es realitzarà un taller formatiu per aprendre noves receptes, també amb el porc com a ingredient principal.
El dia 19 d'octubre es farà un taller a quatre mans, que el faran en Jordi i en Joan de l'Hostal dels Ossos, que serà un taller de cuina per a públic final, o sigui, podrà assistir-hi tothom qui vulgui. Serà gratuït, però s'hauran d'inscriure perquè hi ha una capacitat concreta i es farà a l'aula de cuina de la plaça del Mercat.
En la campanya Porco Refinatus hi participen 36 establiments entre bars i restaurants i oferiran aquests plats del 12 al 29 d'octubre. L'oferta gastronòmica es pot consultar a través del portal web de l'Associació d'Hostalatge.
I abans dels esports, us fem una pregunta. Sou capaços d'estar 21 dies sense canviar de llengua? Això és el que proposa el Correllengua del 2023, que se celebra aquest cap de setmana a Olot. L'objectiu és fer reflexionar sobre la necessitat de mantenir viva la nostra llengua en tots els entorns. Sílvia Martí.
Joan Brossa serà el poeta qui es dedicarà al Correllengua d'aquest any. La iniciativa segueix tenint el mateix objectiu de sempre, potenciar la llengua amb diferents manifestacions culturals i, sobretot, mantenir-la viva. L'acte tindrà lloc aquest pròxim dissabte i el Servei de Català d'Olot i Garrotxa hi presentarà el repte 21 dies, un repte de control personal sobre el canvi de llengua. Ho explica Esther Santaló, del Servei de Català d'Olot i Garrotxa.
Aquesta graella de control personal, que són 21 abafarades, va des de la primera, que és amb un to més vermellós, fins a l'última, que és un to més claret, que significa que potser aquest mal avi que tenim tan arrelat costa més al principi, però que després les coses es van fent fàcils fins que hem superat els 21 dies, que no són fàcils de superar. 21 dies seguits sense canviar de llengua.
El més important és fer una reflexió sobre la construcció de la consciència després d'haver fet el repte, fent-nos preguntes com què és el que em fa canviar de llengua o què passa si no la canvio. Aquestes reflexions ens ajudaran a ser conscients de quin ús fem de la llengua i a saber que cada un som responsables de fer que la llengua catalana no desaparegui de l'espai públic i es torni una llengua invisible.
Tenim, sobretot amb la gent jove fins a 35-40 anys, és que no en reflexionen mai sobre aquestes coses. Aleshores, apliquen patrons o models que han vist fer sense pensar per què es fan així. No? I la reflexió pot fer canviar maneres d'actuar.
El repte, per tant, és una eina que ajudarà tothom a la reflexió i a vetllar per la utilització del català, malgrat que actualment les interrelacions són amb gent molt diversa. Des de l'organització no es pretén competir contra les grans llengües, sinó crear espais i entorns en què el català sigui necessari, sigui una llengua viva i sigui una llengua d'ús.
L'esport a Ràdio Olot.
Entrem en matèria esportiva d'aquest divendres. La Unió Esportiva Olot vol consolidar l'estadi municipal com un fortí en la visita del Badalona aquest diumenge a les 5 de la tarda. El tècnic Pedro Dolera considera que s'enfrontaran al millor porter de la categoria, Carlos Cravioto. Olot busca redimir-se de l'empat a Sant Cristòbal, que els ha fet sumar, de moment, 8 de 12 punts possibles. El partit es podrà seguir en directe, com sempre, des de mitja hora abans, a la sintonia de Ràdio Olot. Guillem Guardiola.
La Unió Esportiva Olot de Pedro Dolera torna a l'estadi municipal a la recerca de la tercera victòria consecutiva a casa. L'empat a Sant Cristòbal va posar de manifest la igualtat i dificultat de la tercera federació. Els jugadors tindran davant un Badalona que només ha sumat 4 puntets. Dolera adverteix que costarà, entre altres coses, perquè, segons ell, els visita el millor porter de la categoria, Carlos Cravioto.
Que dalt té molt bons jugadors, un molt bon porter, potser dels millors de la categoria o si no el millor, i això fa que, bueno, que sigui complicat bueno, tant a casa com a fora. Però bueno, venen aquí, hem d'estar força a casa i hem de seguir amb la mateixa mentalitat, sabent que serà difícil.
Cinquena jornada i tercer partit a casa, on de moment ja hi ha passat el Peralada i la Fundació Grama. Els dos conjunts han tornat a casa seva amb les mans buides. Dolera avisa que no es poden relaxar perquè els bons resultats a casa faran que els rivals vinguin amb les antenes posades.
Sí, home, segur que a casa nostra hem de fer-nos forts, però ja et dic, al final els rivals cada cop t'estudien més, et detallen més, els partits contra nosaltres seran més especials i tothom ve amb les orelles, amb l'alerta que venen aquí a Olot i camp de gespa, etc. Amb la qual cosa hem de fer moltes coses bé.
L'Olot és un dels tres equips que no ha perdut ni un sol enfrontament. El maig entre la Unió Esportiva Olot i el Badalona arrencarà a l'estadi municipal a les 5 de la tarda i es podrà escoltar en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans de l'inici del partit.
Dels terrenys de joc ens posem els quecs i passem a parlar d'un grup de 8 garrotxins que participaran a l'Oncotrail de la Fundació Oncolliga aquest mateix cap de setmana. Es tracta de l'equip Fem Camí, que ha organitzat 7 activitats a l'últim any per recaptar diners per col·laborar en la investigació contra el càncer. El grup ha posat el seu granet de sorra amb 1 miler d'euros.
Fa aproximadament un any, un grup de garrotxins va engegar els motors per poder participar a l'Oncotrail, una cursa per equips d'un centenar de quilòmetres que busca recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer. El grup Fent Camí ha organitzat diferents iniciatives els darrers mesos, com una sessió d'entrenament funcional, una classe de ioga o l'elaboració de garrapinyades. Un total de 7 activitats que han destinat tots els diners recaptats a la Fundació Oncolliga. Una de les membres del Fem Camí, Carla Coll, assegura que la gran resposta de la gent els ha empès a continuar endavant.
Hem fet una sèrie d'activitats per poder-los aconseguir i estem molt i molt contents per la resposta de la gent i que tothom ha estat molt participatiu, ens hem sentit molt acompanyats.
La prova té lloc al Baix Empordà i té un recorregut circular amb arribada i sortida a Palafrugell. Cada equip ha de recórrer aquest trajecte en un màxim de 30 hores. Una de les altres membres de Fem Camí, Mireia Guix, destaca que el grup s'ha organitzat en trams.
Inclús també per compartir amb diferents equips, que si tothom fes només una etapa, llavors descansés una etapa, sempre estaríem en el mateix equip. Llavors la idea és que, per exemple, algú faci descansar una etapa, en faci dues i descansi una altra. I així és, tothom podrà caminar amb tothom.
Els garrotxins han recaptat més de 1.000 euros amb totes les iniciatives que han estat preparant els darrers mesos per poder fer realitat una il·lusió, construir el camí per posar el seu granet de sorra a l'Oncotrail.
I avui a la contraportada d'aquest divendres, un procés participatiu per escollir els actes de la Festa Major. És la iniciativa de Sant Jaume de Llierca.
Arriba la Festa Major, sonen trompetes des del meu balcó. L'esperança de tornar-te a veure, tu ets el meu amor. Colors a la plaça Major, fades i fullets han fet de pintor. La vida són quatre dies. Les colles passen cantant.
Doncs així és, l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha obert un procés participatiu perquè els veïns triïn els actes de la Festa Major. Ja s'han recollit fins a una seixantena de propostes. D'aquí a 10 dies començarà el període on s'escolliran les 3 propostes i a finals d'any s'escollirà la definitiva. Les limitacions pressupostàries marcaran el topall definitiu per tancar el cartell d'actes de la Festa Major.
No oblidaré mai aquell màgic petó.
La veu del poble podria ser l'expressió que millor pot definir el procés que ha engegat fa uns dies l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca. L'equip de govern encapçalat per Jordi Cargol ha impulsat un procés participatiu perquè els veïns i les veïnes de Sant Jaume triïn els actes de la Festa Major del poble. Cada 25 de juliol i durant els dies abans i després, el municipi celebra actes tradicionals i concerts que l'any vinent, el 2024, es té l'objectiu que sorgeixin gràcies a una de les propostes guanyadores d'aquest procés participatiu. Dilluns vinent, dia 16, es tancarà el procés de presentació de propostes. A dia d'avui ja se n'han rebudes una seixantena. Una idea que, segons el mateix alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, sorgeix d'una idea pròpia de l'equip de govern.
Sorgeix d'una idea nostra pròpia, parlant amb l'equip de govern, amb la comissió de festes també i amb els joves del municipi, que moltes vegades ens demanaven diferents grups o altres opcions, altres activitats. El que vam pensar tots plegats va ser fem aquesta vegada ja iniciem un procés participatiu, una consulta, i que la gent ens aporti idees, participi i que entre tots puguem dissenyar de la propera festa.
A partir de la segona meitat d'aquest mes d'octubre, l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca i la Comissió de Festes escolliran 3 de les propostes que s'hagin rebut durant aquests darrers dies. Una elecció que es transformarà en definitiva el mes de novembre, sempre condicionada al pressupost i al calendari dels grups musicals.
Dependrà molt també de la disponibilitat del grup musical que acabi sortint guanyador, no? Els grups que surtin guanyadors de les propostes vàries dels veïns, també dependrem molt de la disponibilitat, perquè el que no podem fer en cap cas és tocar els dies de Festa Major, que això és un dia molt assenyalat i un cap de setmana molt assenyalat. Per tant, vindrà condicionat pel pressupost del grup i també per la disponibilitat d'aquest mateix grup, per exemple.
Per aquests darrers dies, l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca fa una crida a la participació per tancar el procés amb una gran varietat d'idees per escollir els actes de la Festa Major del 2024.
Festa Major, no oblidaré mai aquell màgic plató.
Doncs amb aquesta iniciativa interessant, que coneixerem els resultats d'aquí poques setmanes de Sant Jaume de Llierca, tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres 6 d'octubre de 2023. Més informació, com sempre, a partir de les 3 amb els butlletins horaris habituals. Gràcies un dia més per la seva confiança i que acabin de passar un molt bon divendres. Adéu-siau.
L'alegria és festa major.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.